Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Cerdanya, 104.4.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Bona nit, amics, i benvinguts a una nova edició d'Església d'Urgell, informació religiosa cristiana del Bisbat d'Urgell. Avui tenim per a oferir-los el recull de notícies de la setmana, una entrevista amb mossèn Ramon Rossell, rector de la parròquia de Canillo, al Principat d'Andorra, amb motiu de l'edició del llibre 40 anys de colònies, 40 preguntes, editat per Aina, Casa de Colònies del Principat d'Andorra. El nostre col·laborador del programa, el doctor Xavier Parés, delegat de Pastoral Sacramental i Litúrgia de la nostra diòcesi, ens respondrà una pregunta, com fem al programa. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas a la locució, l'Àlex Alsina al capdavant dels controls i Maria Marín, qui els parla, que dirigeix i presenta el programa. Gràcies per acompanyar-nos. Som-hi, doncs. Comencem el programa d'Església d'Urgell d'aquesta nit amb el recull de notícies de la setmana que ens arriben amb la Patricia Navas. Endavant.
Una setantena de laics amb algunes religioses a la Casa d'Espiritualitat del Sant Crist de Balaguer van dedicar la jornada del proppassat dissabte, dia 6, a l'aprofundiment de la vocació a servir l'Església des de la participació en l'exercici de la cura pastoral i altres serveis a les comunitats parroquials. Molts eren provinents de l'Escola Diocesana de Formació Permanent del Bisbat i d'altres eren ja responsables d'alguns serveis i col·laboren estretament amb els preveres i diaques en alguns arxiprestats del Bisbat d'Urgell. Mossèn Xavier Parés, delegat diocesà de Pastoral Sacramental i Litúrgia, va presentar una àmplia reflexió sobre els ministeris laicals no instituïts i el valor de la crida que el bisbe diocesà fa amb els seus preveres a cooperar en el servei litúrgic, sobretot, i també en d'altres àmbits en les activitats pastorals, parroquials i arxiprestals. Mossèn Antoni Elvira, vicari episcopal de Pastoral, i l'arquebisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, van concretar a la diòcesi d'Urgell, segons l'ensenyament recent de l'Església, la vocació i missió dels fidels laics enmig del món i la seva participació en l'exercici de la cura pastoral en els diversos camps i segons les necessitats existents. La jornada va començar amb la pregària de laudes i es clogué la reflexió amb un llarg diàleg dels assistents i, finalment, amb un dinar de germanor. La creu de Lampedusa, beneïda pel papa Francesc i símbol de la dignitat dels refugiats i emigrants, així com de la diàspora que viuen molts d'ells en el periple per arribar fins a Europa fugint de guerres, persecucions i fam, va ser rebuda els passats dies 6, 7 i 8 a la diòcesi d'Urgell pel nostre arquebisbe Joan Enric, en concret al Temple de la Mare de Déu Assumpta d'Agramunt, diumenge passat, i el dia abans a Sant Julià de Lòria pel seu rector. Dins l'Eucaristia, en què també va impartir el sacrament de la confirmació a 15 nois i noies de la parròquia, Monsenyor Vives va assenyalar a l'inici de la celebració que la diòcesi d'Urgell està oberta a l'acollida dels refugiats i recordar que la creu és un signe de l'amor de Crist fins a l'extrem i de la donació vers els altres, de la necessària solidaritat vers els qui estan patint l'èxode dels seus països. També va posar en relleu el simbolisme de la creu de Lampedusa, feta amb fragments del vaixell en el qual van naufragar centenars de persones que fugien de Síria i en què van perdre la vida molts infants i d'altres van quedar orfes. Per això, va dir Monsenyor Vives, aquesta creu parla de dignitat i d'acolliment i tenir-la avui a la nostra diòcesi és també un compromís d'ajudar i estimar tots els crucificats de la terra. Música. Per què no es parla de fidelitat? És que potser ja no es considera un valor? Aquesta va ser una de les preguntes que van sorgir durant la darrera trobada del grup diocesà de famílies de la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar, celebrada diumenge passat a la tarda a prop de la Seu d'Urgell. Els matrimonis van parlar sobre la necessitat de l'estabilitat a la família i a la societat i van compartir què els costava més de mantenir la fidelitat a la seva parella i què els ha aportat a cadascú el seu cònjuge. Van constatar la importància de la fidelitat de Déu i com aquesta fa possible un compromís per a tota la vida i es van sentir cridats a mostrar l'amor de Crist a l'Església a través del seu vincle d'amor matrimonial i familiar. Els fills més grans d'aquestes famílies van aprofundir en la importància de complir la voluntat divina en la pròpia vida a través del testimoni de la jove Chiara Luce Badano, que va morir en pau després d'una dura malaltia, i els fills més petits van gaudir d'una tarda de jocs al camp. El monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes va acollir l'aplec del Bicentenari Marista diumenge passat, dia 7. Va ser el punt de trobada per a totes aquelles persones que tenen o han tingut un vincle amb l'Institut dels Germans Maristes que van celebrar el Goig de la Vida, com va assenyalar el germà Pere Ferrer, provincial de l'Ermitage en les seves paraules d'acollida, i per celebrar també els 200 anys de l'aniversari de la Fundació. L'aplec va ser una activitat en la que les famílies van tenir el seu espai propi. Moltes es van apuntar i van participar en una gimcana familiar en els entorns del monestir, d'altres joves en un joc d'orientació. Els més grans van fer un recorregut històric pel monestir o van optar per la conferència del germà Pere Ferrer, provincial de l'Ermitage. Després de les activitats es va celebrar l'Eucaristia. Al migdia, abans de dinar, es va plantar una olivera en senyal d'aquests 200 anys de vida i després del dinar i del concert del grup Ubuntu es van bufar les espelmes d'un pastís. Dilluns passat, els bisbes de la Conferència Episcopal de Cuba van visitar el Santuari Basílica de la Mare de Déu de Núria del Bisbat d'Urgell en el seu viatge de retorn de Roma, on han estat per a la visita ad limina amb el Papa Francesc. A la seva arribada a Ribes de Freser foren rebuts per l'arcabisbe d'Urgell, Monsenyor Vives, i pel rector del santuari. Després de desplaçar-se amb el tren cremallera al santuari, es dirigiren fins al cambril de la patrona de la diòcesi d'Urgell, a qui saludaren amb el cant del Regina Celli. Posteriorment celebraren l'Eucaristia, que fou presidida per Monsenyor Dionisio García Ibáñez, arcabisbe primat de Santiago de Cuba i president de la Conferència Episcopal Cubana. Després de l'Eucaristia, el nostre bisbe els mostra els indrets més significatius del santuari i de l'ermita de Sant Gil i els explica la importància del santuari basílica com a lloc privilegiat per a cercar la vida i la gràcia de la maternitat per a mortes famílies i també com un santuari marià de misericòrdia per a rebre el perdó dels pecats, ben especialment el de l'avortament. També els glossa la història de la Mare de Déu de Núria i la seva importància per a la diòcesi i per a Catalunya.
Com hem presentat a la introducció del que seria el programa Església d'Urgell d'aquest diumenge, avui a l'entrevista parlarem del contingut d'un llibre. Concretament, aquest llibre té per títol 40 anys de colònies, 40 preguntes. I està editat per AINA, que és la casa de colònies de la parròquia de Canillo, al Principat d'Andorra. Parlem-ne amb mossèn Ramon Rossell, rector de Canillo i responsable d'AINA. Bona nit, mossèn Ramon.
Molt bona nit i content que m'inviteu.
Gràcies també per ser amb nosaltres, perquè molta gent es pregunta que això dels monitors a vegades sembla com si fos una cosa que va per cursos, no? I en canvi, doncs, veiem que en aquest llibre tan bonic que tenim aquí damunt de la taula, doncs hi ha tota una història darrere. El primer que li demanaria és per què aquest llibre, mossèn Ramon?
Primer que tot, educar és estimar. I estimar és servir. I el servir té la paraula més bonica de l'amor i del servir és la fidelitat. Aleshores, 40 anys, demostrem en aquest llibre que la paraula bonica de l'amor i del servei és la fidelitat. I aleshores poder veure aquests monitors de l'any 76, que comencem amb tendes de campanya, i sense saber ben bé per on anem, encara que tinguem uns objectius, 6 objectius molt concrets, veurem doncs, que l'any 2016 continuen aquests monitors encara units a Aina. I aquests monitors han format altres monitors i molts també s'han enamorat, han fet família, i llavors fem trobades de família, és a dir, fidelitat. Per tant, aquest llibre jo voldria que fos un càntic a la fidelitat. I veure que aquells monitors de l'any 76, amb els 2016, han assumit aquells objectius doncs, que Aina, pel qual va néixer. I per tant, doncs, un llibre que canta la fidelitat.
I, mossèn Ramon, per què aquest arbre de la portada i de la contraportada?
Bé,
quin significat té?
Tenim clar. Com, quan creixes? Soc pagès. Quan jo he vist a casa del meu pare que aquella cirer, aquell pomer, aquell presseguer, creix quan hi ha arrels. Per tant, doncs, quan estàs ben arrelat és quan l'arbre creix. I nosaltres teníem molt clar de que quan vam començar, molt pobres, sense res, només somnis, però teníem molt clar aquells 6 arrels que veurem una resposta a l'Andorra d'aquell temps, de l'any 76, que no hi havia res, cap comú, els nens pel carrer, un nen pica foc al pis perquè tot el dia tancat a casa mentre els pares treballen. Doncs donem una resposta a aquelles necessitats amb 6 principis molt clars. Primer, fer país. Tenim un país meravellós, unes muntanyes, uns llacs, camins, llacs i cims. Tenim una Andorra dividida per ensenyaments diferents, per parroquialismes, per immigrants i immigrants. Doncs, convivència. Tots som diferents, però tots som iguals, tots som fills de Déu. Tenim la creativitat, un país de consumisme. Doncs, creiem, reciclem i fem obres d'art del que la gent llança, no? I, a més, dels elements de la naturalesa. Tenim uns esports que no costen diners, que és l'esquí de fons o el senderisme, que estan a l'abast de tots i són els esports més complets que hi ha. Tenim una sensibilitat, que són els valors humans i cristians. I després tenim la fe. La fe, el que el nen porta de casa seva, la cuidem, la cultivem. Doncs aquests són les arrels. I gràcies a aquests arrels, llavors, a l'etapa, demostra com en 40 anys l'arbre ha crescut. I després hi ha un altre arbre, a l'altre costat, la contraportada, que en 40 anys, malauradament, hi ha una onzena de monitors que ens han deixat. I cada arrel de l'altre arbre són aquests monitors que ens donen ànims, els actuals, i ens donen energia per anar creixent. No els veiem, però la seva vida, el seu testimoniatge, la seva entrega, uns l'han deixat a la muntanya, uns altres doncs, amb malaltia, però són allí presents i ens donen ànims per créixer.
Vostè, mossèn Ramon, és una institució a Canillo, però, òbviament, també a Andorra. Aleshores, deia totes aquestes senyals que vostè percep o ha percebut en aquests anys a Andorra. Creu que hi ha canvis substancials a nivell no només econòmic, vostè deia que és un país consumista, però sinó també a nivell religiós, a nivell social, a nivell polític, potser no ens interessa tant ara en aquesta conversa, però què és el que vostè percep mirant-ho amb ulls d'ara, des de l'any 76, què destacaria de canvis? Parlem en positiu, com sempre volem fer.
Jo, a través d'aquests 6 objectius que teníem, amb el temps, donar noves respostes i, per exemple, la integració. A partir de l'any 2000 hem treballat molt la integració. Els dos eixos que hem anat descobrint i s'han anat perfilant com una resposta a aquesta Andorra d'avui i que també la gent la va estar seguint perquè veiem molta afició als esquí de randoner, de muntanya, i veiem, doncs, també ja fan agrupacions i tal. Doncs hem centrat molt com a eines pedagògiques, la muntanya i el cant. El cant és molt important, el cant. I, per tant, doncs, sobre aquests dos eixos, doncs, aquesta Andorra que va canviant, juntament amb la idea del Papa, que diu, anem a la perifèria, si plantem hospitals de campanya, doncs, la casa, doncs, és una eina meravellosa, és un hospital de campanya perquè vingui tothom. Però fa gaire hi ha tingut budistes. Fa un grup, hi havia 15 nens que eren islamistes. Vull dir, ve gent de tota, mena. Després ven creients i no creients, gent que refà la seva fe, ven col·legis, i a més la gent del país fa cua a les 2 del matí per poder tenir lloc a les colònies. Per tant, estem fent una resposta. Però tot això ho atribueixo molt, que Andorra fa moltes coses, però falta un pal de paller. Han fet cases a Andorra, com d'Andorra, Cal Sant Julià, com... però tanquen. Quan nosaltres, sense diners, en la nostra pobresa, ens mantenim ferms. I cada dia, doncs, més generosos. Per tant, molt important tenir una casa oberta. I tenir un equip, com tenia Jesús, el Pere, Jaume i Joan, el Tabor, el club dels 12, el dels 72, que tenia una casa oberta. La casa fa la família. I la família fa la casa. Aquest lema que està allà al Castell del Remei, a la Plana d'Urgell. Doncs jo crec que l'Andorra d'avui els lleva moltes organitzacions. Ara neixen, ara desapareixen. Amb 40 anys, o amb 50 anys que estic a Carillo, doncs no veus que van passant coses. Però així arrelades, i que hi hagi aquesta fidelitat i aquesta continuïtat, nosaltres som una resposta a l'Andorra d'avui.
I venen gent de tot arreu.
Sí, 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 i nosaltres...
No només del Principat d'Andorra, sinó també de Catalunya i d'alguns altres indrets.
Nosaltres, concretament, doncs, a l'hivern, de Meritxell a Sant Joan, som una casa de colònies com un alberg. Amb això ens hem de mantenir. I aleshores, amb un preu molt social, no? Doncs tenim molt bon nivell francès, mes de febrer, fan vacances, setmanes blanques. Tenim col·legis de llars d'Orihuela, que venen. Tenim el Corcón, setmanes blanques, que, clar, perquè, a més, els oferim doncs, activitats quan acaben l'activitat de l'esquí. Tenim col·legis de Barcelona que venen a fer convivències. Tenim els col·legis del país. Sí, a l'any passen uns 8.000. Nans i joves. I a l'estiu, que és l'obra social, passen 150, amb comptant els monitors. I ens adonem, acollint aquesta gent, per un bal món. Aprenem molt d'ells. El divendres sant vaig fer com a reflexió de la Pasqua i jove aquells elements que aquells grups que es diuen UCPA, laics, doncs ells exigeixen els seus monitors. Autonomia, crear lligams socials, estar bé amb tu mateix i ser responsable. Aquells quatre principis que usen ells, laics, doncs jo els cristianitzo. I això els aprèn molt. I a l'estiu, doncs, tenim els nostres, que és obra social, i molta obra social, perquè tot el que es fa a les esglésies, els siris, records, tot fa que sigui un preu mòdic, social, de la meitat que sigui en altres llocs, o menys. I, a més, jo em quedo horroritzat aquest any, de que les persones que em van en beca, que no poden pagar.
Sí, sí, sí.
Quedo parat que...
Malauradament és així. Però no per això no poden fer colònies, no?
Per això. Per això el nostre lema, i ara en Sant Cís era cap infant sense colònies.
Mossèn Ramon, expliqui'ns una mica com ho fan el tema de la formació dels monitors, perquè estem parlant de 40 anys, 1976-2016. Com ho fan, això?
Bé, l'ànima sempre és la mateixa. Jo sempre he tingut molt present el bisbe Martí, quan va, més abans de morir, em va enviar una carta i em va dir t'han sortit molt bé. La tinc allà, a l'Àgora, amb la seva foto del recordatori del funeral. I després afegia, no baixis el llistó. I aleshores, doncs, anem adaptant. I, per exemple, doncs, aquest any estic treballant, hem treballat el manual del monitor d'Aina. Perquè els diré molt sense comentar-ho, però els diré els principis. Manual de l'educador d'Aina. Primer, ser fidel. Vocació, no hi ha excusa. Quan tenim vocació i som presents. Ser precís, que vol dir, doncs, concret, clar i hermós. Ser educat, saber dir gràcies. Saber dir perdó, per expressar que soc, el que sóc jo, limitat. I saber dir hola. Però moltes vegades al dia, per dir, sóc aquí. Ser creatiu, que Jesús, abans de predicar, Jesús feia miracles. És per agafar la gent. Ser professional, és a dir, no n'hi ha... Si jo treballo per gust, faig 10. Si treballo amb professionalitat, faig 100. Estar al dia, aquest bagatge d'experiències positives, belles, engrescadores, de gust, de progrés, de tradicions, que tot bonito té, pues mostrar que visc, estimo i conec en primera persona. Ser senzill, senzill, que no vol dir ingenu, sinó doncs, provocar, despertar l'interès, acceptar les regles de joc i revisar per millorar. Estar atents, tenim tanta mena de canalla, des del cregut, el que és tan tímid que es desapareix, no es veu, pues, sàpiga donar a cada un la seva responsabilitat, estar atent a la necessitat de cada un per fer allò que diu Andorra, virtus unita fortior. Vinga, trem, cadascú faci el que pot fer i així fem l'Andorra forta i ser lliure, aquest lliure que digui Jesús, diem sí quan és sí i no quan és no. Perquè dir no explicat no és un abús d'autoritat. I dir sí quan l'has meditat és una afirmació de la teva convicció. I finalment el més important, que Jesús, l'Evangeli, sigui el nostre GPS. És a dir, l'Evangeli, que vol dir grup, sí, la colla, sí. Que vol dir pregària, mirada interior, contemplació, missa, i finalment, doncs, ser de servei, que vol dir estimar.
Molt bé. Mossèn Ramon, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat també aquest llibre, que té per títol 40 anys de colònies, 40 preguntes, i està editat per Aina, que és la casa de colònies de la parròquia de Canillo, el Principat d'Andorra. Gràcies de debò, mossèn Ramon, per haver-nos explicat això, i enhorabona, moltes felicitats, i fins la propera. Mossèn Ramon Rossell, rector de Canillo i responsable d'Aina. Gràcies.
Gràcies de poder compartir.
Clar que sí.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ara ja, apropant-nos al final del nostre programa, doncs és el moment per recollir la resposta a una de les moltes preguntes que ens fem en la vida eclesial, també en la vida litúrgica i en la vida cristiana en general. I, com no, la resposta l'esperem del nostre col·laborador assidu aquí al programa Església d'Urgell, que és mossèn Xavier Parés, doctor en litúrgia, delegat de litúrgia de la nostra diòcesi. Bona nit, mossèn Parés.
Bona nit.
Gràcies per ser aquí de nou. I la pregunta que tenim avui és: per què és obligatori per a un creient cristià catòlic anar els diumenges a l'Eucaristia?
Bueno, sí, més que obligatori podríem dir perquè és necessari, perquè un cristià necessita anar a missa. No se li ha d'obligar, no hi ha d'haver res obligatori, malament a rei. Era aquesta la idea d'abans, de quan érem petits, de temps passats, que deia més obligatori, és pecat mortal no anar a missa el diumenge, i tot això era com és un precepte de la Santa Mare Església, anar a missa el diumenge. Però, és clar, aquesta obligatorietat ha de sortir de cadascú, és necessari, perquè ho necessitem, celebrar l'Eucaristia. Els màrtirs de Bicínia, en un document antic, els hi van preguntar per què us heu reunit en diumenge, si està prohibit, i els van matar per això. I va contestar un, és que sense diumenge no podem viure. El diumenge és necessari. I un cristià que creu en Déu i que viu la fe cristiana té necessitat d'anar a missa. No fa gaires anys, bueno, fa uns quants ja, al principi jo era delegat de litúrgia del bisbat d'Urgell, vam fer una gran campanya sobre el diumenge i la missa dominical. I vam fer uns cartells i unes estampes, que les vam repartir, que hi havia un lema que deia «Cristià sense missa no és diumenge». Per un cristià, per un no cristià, el diumenge és un dia de festa, però per un cristià el diumenge és el dia del Senyor. I llavors en aquesta estampa hi vam posar com tres preguntes i tres respostes. La primera pregunta és per què no vas a missa el diumenge? Molta gent passa i no va a missa diumenge. Per què no vas a missa? Molts, pues, diuen perquè no en tinc ganes, perquè m'hi avorreixo, perquè no em diu res la missa, m'avorreix, perquè no em sento necessitat de la missa, perquè ja hi vaig anar molt de petit i ja en tinc moltes d'adelantades. Hi ha gent que diuen això, perquè abans els col·legis es feien, obligaven a anar a missa, etc. No? I els altres diuen, pues no hi anem per respecte humà, perquè no vull que la gent no està de moda, podríem dir, anar a missa. No? Altres per mandra. O sigui, hi ha moltes raons per no anar a missa, eh? Que molta gent les diu i les explica i és com una excusa. Però llavors hi ha una segona pregunta. Per què hi vas a missa? Els que hi van... Els que no hi van donen aquestes respostes, però els que hi van quines respostes donen? Doncs n'hi ha uns que diuen hi vaig per complir. Aquesta cosa encara doncs, de complir, perquè s'ha de... És un manament de l'Església i l'he de complir. Altres que diuen perquè m'ho han ensenyat així. Els meus pares m'ho van dir, els meus catequistes, els mossens de la parròquia m'ho van dir i vaig de rutina, no ho podríem dir. Altres diuen perquè si no hi vaig comet un pecat mortal. I, per tant, després m'he d'anar a confessar per poder combregar. No? Per tant, hi ha gent que pensa això, que ara a missa, per no fer un pecat. I altres diuen perquè a casa tota la vida hi hem anat, per tant, m'ho han ensenyat, jo continuo anant-hi. Altres diuen perquè em semblaria que no és festa si no vaig a missa. Els pobles petits, sobretot, clar, aquí al Pirineu...
Compten la missa del diumenge a les 12...
Exacte, sí. La gent va a missa, i si no hi va el capellà i no hi ha missa, la gent ni surt de casa, clar, ni s'arregla, ni es muda, sí, ni parlen, ni es troben.
Sí, sí,
en
sí.
Canvi, si van a missa, després al sortir de missa, fan una mica de tertúlia,
sí, sí,
davant de l'església, etc. Sí. I també és un motiu més, doncs, de la festa dominical. Però llavors hi ha l'última pregunta. Per què has d'anar a missa el diumenge? Per què hi has d'anar? I aquesta és la clau. He d'anar a missa perquè sóc cristià, perquè estimo Déu, perquè celebro la fe, per fidelitat a Jesús, per escoltar la paraula de Déu, per unir-me al sacrifici de Jesús, per donar gràcies a Déu per tantes coses bones que d'ell rebo, per celebrar el dia del Senyor, que és el dia de la resurrecció, que Jesús va ressuscitar en diumenge, per trobar-me amb Jesús i per trobar-me també amb la comunitat dels germans, que ens trobem el diumenge a l'església i celebrem l'Eucaristia fraternal de Jesús. Aquestes són les raons autèntiques per les quals hem d'anar a missa el diumenge.
Molt bé, doncs ha quedat molt clar, mossèn Parés. Moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent.
Si Déu vol.
Arribem quasi al final del nostre programa. Abans, però, us oferim aquestes dues dades d'agenda. Aquest dijous, dia 18, conferència pasqual, al casal parroquial de la Seu d'Urgell, a càrrec del doctor Òscar Rossell, metge, sobre la carta als Gàlates. Serà a les 8 de la tarda. I el proper divendres, dia 19, a les 7 de la tarda, i al Museu Diocesà d'Urgell, conferència de Carme Borbonès, expresidenta de Càritas Catalunya, sobre els museus com a nous espais integradors. També, a continuació, hi haurà l'exposició del petit format Patrimoni Cultural i Exili, el periple del calze i la patena de Núria. Ara sí, fins aquí l'Església d'Urgell d'aquest diumenge. Ens plau de debò haver estat amb vostès a través de les ones radiofòniques durant aquests 30 minuts de durada d'aquest espai. Ja saben que els esperem la setmana vinent, si ho desitgen. Que tinguin una bona setmana. Adéu-siau.